Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La Festa Major de Sabadell es farà sense actes nocturns ni multitudinaris. Això significa la suspensió dels concerts dels caps de cartell, entre els quals hi havia Mishima i Bet. Tampoc es faran activitats nocturnes de barraques ni hi haurà fira d'atraccions, amb la voluntat d'evitar aglomeracions de persones. Una decisió que, segons l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha estat difícil de prendre, però necessària.
Difícil, perquè òbviament decisions, prenguis la que prenguis, no? En un moment com l'actual, doncs es fa impossible contentar tothom, no? Per un cantó, segurament gent que té ganes de recuperar la normalitat al 100% i per tant que voldria una festa major com les que sempre hem vingut fent, i gent doncs, que òbviament encara té por degut a la situació sanitària i per tant doncs, que segurament no voldria que fessin res. I finalment, com us deia, una decisió també difícil, perquè estem encara en aquesta cinquena onada amb moltes incerteses, una onada que no s'esperava ningú i que encara sanitàriament s'ha d'acabar de veure doncs, quines conseqüències té.
El que sí que es manté, en canvi, són activitats de cultura popular, tot plegat, això sí, amb cita prèvia i amb aforament limitat a les 300 persones. I tot plegat ho hem sabut el dia que la Policia Municipal ha posat en marxa un nou dispositiu per afrontar els efectes de la retirada del toc de queda. Hi haurà més agents als carrers i més vigilància als punts on es podrien registrar botellades. En paral·lel, la Generalitat no tira la tovallola i torna a reclamar ampliar el toc de queda, ara en poblacions de més de 20.000 habitants, amb el llindar de 150 casos per cada 100.000 habitants. El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya ja ha apuntat que no valorarà la proposta fins dilluns. Encara en l'àmbit judicial, els quatre detinguts en l'operació Judes podrien ser processats per pertinença a organització terrorista. És el que demana la Fiscalia de l'Audiència Nacional ara que s'està arribant a la recta final de la instrucció. Des d'Alerta Solidària, que exerceix de defensa, assegura que la petició no els ha estat comunicada i l'han conegut per la premsa. I en esports, el Sabadell rep demà l'Andorra en l'últim amistós de pretemporada. Serà el sisè i últim test dels homes d'Antonio Hidalgo i s'aprofitarà per fer la presentació de l'equip davant dels socis. El duel tindrà lloc a la nova Creu Alta a partir de les 7 del vespre i es podrà seguir per l'estreaming d'àudio de Ràdio Sabadell. Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar respecte al dia d'ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
El creixement d'algunes nuvolades en punts de la serralada litoral que estan deixant el cel localment mig ennuvolat i aquestes han d'anar a més durant aquestes properes hores, però no només en aquest sector, sinó que també han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu. Tan sols quedarà com això i és que no s'esperen ruixats, no es descarta algun ruixat molt local i minxó a punts del Pirineu Oriental de cara a la tarda, però que no anirà a més. Pel que fa a la temperatura, avui sí que s'espera una temperatura més alta. Durant aquestes properes hores tenim més sol i, per tant, avui farà més calor i més calor que ha de fer el cap de setmana, i és que la tendència és que la temperatura vagi pujant tant demà com també diumenge. I en conjunt, el cap de setmana s'espera que també sigui força estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. A aquesta hora no trobem incidències prop de la ciutat ni tampoc d'entrada i sortida de Barcelona. Sabadell tindrà festa major, però no recuperarà el format d'abans de la pandèmia. L'Ajuntament ha confirmat la celebració, però sense actes nocturns ni multitudinaris. L'objectiu, segons l'alcaldessa Marta Farrés, és evitar aglomeracions i possibles contagis en el moment actual de cinquena onada.
A diferència de l'any passat, doncs, que vam decidir anul·lar-ho tot, aquest any no ho anul·lem tot, però malgrat tot serà una festa molt diferent a la que estem acostumats, per tant no podem parlar ni molt menys d'una festa major amb normalitat, una festa major molt continguda i una festa major on la prudència és la base doncs, de tot el que hem programat. Per què? Doncs pel que us deia, per tots els motius d'abans doncs, que us comentava, però sobretot perquè no sabem encara a data d'avui com serà aquest retorn de vacances de la gent en termes doncs, epidemiològics i tampoc, i crec que hem de ser conscients doncs, que a la Festa Major de Sabadell estarem a una setmana doncs, de l'inici del curs escolar i, per tant, crec que també aquí ha d'imperar molt la prudència.
Per Farrés, la decisió no ha estat fàcil, però la considera imprescindible per equilibrar la balança de les ganes de celebració amb el respecte cap al coronavirus. Amb tot, se suspenen els concerts dels caps de cartell, entre els quals va transcendir el cap de setmana passat la banda barcelonina Mishima i la cantant Bet. Així mateix, també desapareixen del programa la bicicletada popular, els actes nocturns nocturns de barraques i la fira d'atraccions. Ferrés ha anunciat quines activitats es mantindran.
Òbviament, el que sí que farem és mantenir aquelles activitats culturals que hem anat provant al llarg d'aquest any, que són activitats que funcionen bé, que hi ha molt control, que realment no hi ha riscos. També mantenir aquelles activitats on pel tipus d'activitat que és, doncs, òbviament, ja no conviden a que hi hagi aquestes aglomeracions, i també dir-vos que és una festa major, com us deia, on es potenciarà molt tot el que és el quilòmetre zero, i, per tant, que potenciarem molt aquesta part cultural d'entitats i de grups de Sabadell, i, a més, amb activitats que repartiran a tota la ciutat, també precisament per evitar concentracions de molta gent en un sol punt.
Però els canvis no només afecten el contingut del programa, sinó també la forma en què es faran els actes, que es mantenen. L'ha apuntat l'alcaldessa.
Hem fet, doncs, que, òbviament, totes les cites de totes les activitats que es faran aquesta festa major seran amb cita prèvia de totes les activitats, i, a més, que l'aforament màxim serà com a màxim 300 persones en cada una de les activitats. Per què aquestes 300 persones? Doncs perquè és la xifra que ha estimat la policia municipal com una xifra, doncs, òbviament, adequada per evitar riscos innecessaris. També dir-vos que en aquesta línia de, com us deia, de prudència i de contenció, acabarem totes les activitats com entorn a les 11 de la nit, com a molt tard, per evitar, doncs, també aquests riscos, doncs, que hem vist que es produeixen moltes vegades més enllà.
Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, han valorat la decisió de l'Ajuntament de forma positiva, ja que consideren que contribuirà a garantir la seguretat dels ciutadans en el moment actual. Tot i això, també confien que l'administració local compensarà els efectes que les suspensions tindran en entitats, artistes i firaires un cop la pandèmia ho permeti. I precisament sobre la celebració de festes majors de cara a les pròximes setmanes, n'ha parlat el cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes. En un vídeo publicat a les xarxes socials, el facultatiu ha defensat unes festes majors amb actes d'aforaments limitats i controlats, esquivant les aglomeracions, tenint en compte el moment actual de la pandèmia.
Les festes majors i, en general, les aglomeracions són moments delicats i que s'han de monitoritzar, s'han de vigilar, no s'han de prohibir, s'han de vigilar. I, per exemple, organitzar coses a la mida del que pensem que es pot fer.
Cervantes també apunta que el pitjor de la cinquena onada ja ha passat, però que el virus encara és present i ho serà, atenció, almenys durant un any i mig.
La impressió que jo tinc és que aquesta pandèmia durarà entre 2 i 3 anys i que en portem un i mig. I, per tant, hem d'estar preparats a que tindrem pujades i baixades, i no pot ser que cada pujada sigui el drama nacional i que cada baixada és ja s'ha acabat. No, això hem de tenir programat, preparat perquè vagi fent aquestes onades. I preparat vol dir no només, oh, quina pena, vol dir, ostres, vigila, comença, prenguem mides per fer-la el mínim possible a la comunitat i també a l'hospital.
Tot plegat ho ha dit el dia que el subministrament de segones dosis ha tornat a remuntar la ciutat després de la caiguda dels nous immunitzats dels últims dies. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. En les últimes 24 hores han augmentat el nombre de sabadellencs amb pauta completa en 2.095, quadruplicant el nombre de nous vacunats respecte a dimecres. Un ascens d'aquesta envergadura no es trobava a la ciutat des de dimarts de la setmana passada. Amb tot, ara són 140.647 les persones que han completat la immunització. Per contra, el ritme de vacunació en primeres dosis segueix baix i ahir se'n van sumar 283, arribant als 157.249. Ara mateix, la franja d'edat amb menys immunitzats és la de 12 a 15 anys, amb un 4,4%, seguida de la de 16 a 19, amb un 38,7%. Per contra, els majors de 70 anys són els més vacunats, amb un 94%. Tot plegat quan els indicadors epidemiològics evolucionen a la ciutat de forma desigual. D'una banda, el risc de rebrot torna a baixar per segon dia consecutiu i se situa als 299 punts, 4 menys que ahir. De l'altra, la velocitat de contagi manté l'ascens lleuger però continuat i passa del 0,95 d'ahir al 0,98. Per últim, la incidència acumulada 7 dies torna a pujar, després del descens d'ahir, i se situa als 141 punts per cada 100.000 habitants, un més que ahir. En aquest context, l'atenció primària va registrar ahir 366 consultes de pacients de Covid-19, una xifra que queda molt lluny de les 1.558 del pic registrat el 19 de juliol, en el moment àlgid de la cinquena onada.
Les mateixes tendències es registren al conjunt de Catalunya. El risc de rebrot ha baixat 14 punts fins als 258, mentre que la velocitat de contagi puja una centèsima, 0,80. La incidència acumulada 7 dies, per la seva banda, baixa de 148,93 casos per cada 100.000 habitants al 140,77. En les últimes 24 hores també han baixat els ingressats a les unitats de cures intensives en 17, però també s'han registrat 23 morts. I en aquest context, la Generalitat torna a demanar el toc de queda per Sabadell, després que la mesura expirés aquesta mitjanit passada, no ser avalada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el govern català ha reaccionat traient una nova resolució. En aquest cas, divideix la disposició entre els municipis de més de 5.000 habitants, que ja inclou els 19 que estan per sobre del llindar dels 250 casos per cada 100.000 habitants, i els de més de 20.000, pels quals es torna a marcar 125 casos com a límit.
I entre els 43 que el superen hi ha Sabadell. De la comarca també tornarien a entrar en el confinament nocturn Barberà, Terrassa, Ripollet, Rubí i Montcada i Reixac. La resolució fa referència a les actuacions aprovades al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 2 de juny i ara espera altra vegada l'aval del TSJC, qui ja ha dit que no es reunirà fins dilluns. La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, nega que es pretengui vulnerar drets fonamentals. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Ja la percepció al carrer de que no hi ha virus, mentre les UCIs i el personal sanitari el tenim estressat. Per tant, aquest toc de queda obeïa això. En cap cas la prioritat és limitar drets fonamentals, en absolut. La prioritat és garantir la salut pública, poder aturar la propagació de la pandèmia, perquè al final hem de poder recuperar l'activitat econòmica, social, cultural.
La consellera diu que a Catalunya fa molts anys que es controla el botellot i que té els recursos necessaris per fer-ho, però que ara s'hi suma la pandèmia. En aquest sentit, recomana també la vacunació i l'autoresponsabilitat. A la ciutat, un cop finalitzada la mesura del toc de queda, la Policia Municipal de Sabadell posa en marxa un dispositiu d'actuació per garantir la seguretat a la via pública. Per aconseguir-ho, incrementar els seus efectius i desplegarà diferents actuacions a tota la ciutat, reforçant d'aquesta manera la vigilància a diversos indrets de la població. El mecanisme pretén evitar episodis d'incivisme, concentracions de més de 10 persones a espais públics i vigilar el compliment de totes les mesures que encara continuen vigents.
I no deixem de parlar de la pandèmia perquè les farmàcies sabadellenques asseguren que els joves són el col·lectiu que han anat a comprar-los més tests d'antígens, quan fa just un mes que el Consell de Ministres espanyol en va autoritzar la seva venda als apotecaris. La dispensa sense recepta ja feia temps que es reclamaven aquests establiments i, de fet, a Europa fa mesos que està en marxa.
Ràdio Sabadell ha anat a les farmàcies de la ciutat a preguntar-los qui els ha anat a comprar els tests d'antígens i amb quines motivacions ho han fet.
Les persones que més s'han interessat pels testos d'antígens ràpids d'automostra han sigut el col·lectiu de més joves, els que sortien els caps de setmana, o colles d'amics de ja mitjana edat, o sigui, la gent que bàsicament sortia, i també, sobretot, gent que anava a veure els pares, o que estaven als apartaments, o de vacances, o això, que anaven a veure els pares que són grans i estaven preocupats.
De tot tipus de col·lectius, des d'adolescents, pares, avis, més que res fan com a prevenció. Prevenció de, doncs, vull anar al lloc de sopar, em faig un test d'antígens, i si no contagio, doncs vaig a sopar.
Gent jove, també gent que per exemple, ha viatjat i torna de viatge i vol fer-se també el test d'antígens abans de veure la família i així també. Gent de mitjana edat, amb fills i tot això, perquè també sí que és veritat que els nens més petits i així a vegades pues, es posen més refredats i això, i és com una mica per veure realment que no sigui Covid, per descartar. I el que menys potser seria gent més gran, tipus a partir de 60 anys o així, no hi ha tant públic que compri test d'antígens.
Més aviat la gent jove, la franja d'edat fins als 50, almenys aquí, no? Per què? Doncs anaven a una festa, es feien el test, sortien de la festa, es tornaven a fer bodes, molts casaments ara en aquesta època, i gent jove que anava a colònies.
En algunes farmàcies, però, han matisat que la venda dels tests d'antígens actualment és inferior que a l'inici del permís per fer-ho.
Va ser un boom la venda de l'antigen, del test antigen. Amb el moment que van obrir la porta es venien, però bueno, igual 40-50 cada dia. Ara ha baixat una mica la venda perquè la gent, la majoria, ha marxat de vacances.
Al juliol, quan va haver aquest brot de després de Sant Joan i tal i qual, sí, molta demanda de test antigens per joves. Ara s'està molt més calmat que fa 3 setmanetes.
El sindicat d'infermeria SATSE rebutja la venda dels tests d'autodiagnòstic de la Covid-19 en farmàcies i afirma que s'han de fer en centres de la xarxa pública i per part de professionals qualificats. També alerta que, segons com es faci la mostra, poden sortir resultats inexactes, amb falsos positius i negatius, i que la fiabilitat d'aquest tipus de test és menor. Encara hi ha qüestions a debatre sobre els tests d'antígens, com, per exemple, si més endavant se'n podria comunicar el resultat positiu al centre sanitari corresponent o si podrien servir per fer certificacions. I ja posats, saber per què són els més cars d'Europa.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos
La Fiscalia de l'Audiència Nacional proposa processar els arrestats en l'operació Judas per pertinença a organització terrorista. Des de la Fiscalia consideren que els CDR detinguts el 23 de setembre del 2019, entre els quals hi ha quatre sabadellencs, pretenien atemptar contra objectius prèviament seleccionats. Segons la Fiscalia, els arrestats en aquesta operació Judas es van separar dels CDR, es van radicalitzar i volien optar per la violència com a mitjà per forçar la separació entre Catalunya i Espanya. El Ministeri Públic acusa un total de 13 persones, entre les quals hi ha quatre sabadellencs, per pertinença a organització terrorista. Per nou d'elles, també demana el delicte de tinença i fabricació d'explosius. L'advocada d'Alerta Solidària encarregada de la defensa, Eva Pous, lamenta que no han tingut una comunicació formal d'aquesta demanda.
Nosaltres no ens hem notificat per res i el que evidencia és que és una constant, no?, la forma d'operar per part dels poders de l'Estat, no?, de les clavegueres aquestes que ens tenen tan acostumades a intentar instaurar, no?, un relat a través dels mitjans de comunicació en lloc de garantir els drets fonamentals com són, no?, el dret a tenir coneixement de primera mà dels fets que són objecte de la causa, no?, i per tant doncs, minimitzar una miqueta l'impacte que això té sobre les persones encausades.
L'advocada considera que aquest procés no té cap mena de sentit en un estat democràtic, com tampoc el té, diu, la mateixa operació Judas.
El recorregut que hauria de tenir amb una suposada democràcia, no?, amb aquests que s'omplen la boca de les democràcies plenes a l'estat espanyol, no té cap mena de sentit, però és que ja no tenia sentit l'operació que va tenir lloc, no?, el 23 de setembre del 2019. Sí, entenem que no hauria d'haver existit aquesta causa, que aquesta petició del Ministeri Fiscal no s'hauria d'haver produït i ara doncs, estem a l'espera, no?, primer de tot, de que ens notifiquin aquest escrit per poder-lo valorar a nivell jurídic, no?, i saber en quins termes jurídics ens estem movent.
Pous confia que la causa no arribi a judici. En cas que sigui així, però, assegura que es presentaran tots els recursos que siguin necessaris.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I fora de Sabadell i de la comarca, avui és notícia que un segon avió militar surt de Kabul amb 110 evacuats afganesos. És el segon vol d'evacuació que parteix de l'Afganistan en direcció a la base aèria de Torrejón de Ardós. Ahir va aterrar a Espanya el primer amb 53 persones. Els evacuats del segon vol són afganesos que han col·laborat amb l'estat espanyol o que treballaven a l'ambaixada. A casa nostra, més de 50 pagesos vinguts d'arreu del país s'han concentrat a les portes d'un Mercadona a Vic per reclamar un preu just de la llet. Es tracta de la segona mobilització d'aquestes característiques que organitza Unió de Pagesos i JARC després de la del 27 de juliol passat. Una quinzena de tractors han tallat la carretera i alguns dels concentrats han llançat fems, aigua, palla i llet a l'entrada del supermercat. Ceuta paralitza les repatriacions de menors migrants al Marroc fins que hi hagi una decisió judicial definitiva. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, assegura que s'han pres la decisió per prudència tenint en compte les mesures cautelars dictades fins ara. El president també ha apuntat a la cadena SER que si la justícia tomba les devolucions, caldrà buscar fórmules alternatives perquè la situació a Ceuta, diu, és insostenible. El Consell de Seguretat Nuclear ha classificat com a nivell 1 a l'escala internacional de successos nuclears l'incident que dimecres va notificar la central Vandellós 2. El nivell 1 implica que hi va haver una anomalia, però que no va tenir una repercussió ni dins ni fora de la central. En el seu informe, l'organisme qualifica de puntual la situació i apunta que s'hauria d'haver evitat mitjançant els controls habituals de la central. I un últim apunt, uns 1.000 milions d'infants, prop de la meitat del total de 2.200 milions que hi ha al món, viuen en un dels 33 països considerats de molt risc per efectes de canvi climàtic a la seva vida. Els infants i joves de la República Centreafricana, el Txad, Nigèria, Guinea i Guinea-Bissau són els més vulnerables a les conseqüències de l'emergència climàtica, segons un informe publicat avui per UNICEF. Moment pels esports. El centre d'esports tanca la pretemporada demà amb l'últim amistós contra l'Andorra. Després de més d'un mes de preparació, el vestidor Laquinat ja desitgen que arribi l'inici de la competició. Així ho ha expressat un dels molts fitxatges d'aquest mercat estival, Alfred Planas.
Després d'una pretemporada pues, llarga, pues, ja hi ha ganes de que comenci la lliga, que comenci lo de veritat. I bueno, està a tocar, o sigui que res, esprint final i a començar a tope la lliga.
La cita de demà servirà més com a presentació de l'equip davant els socis a la nova Creu Alta. També retrà homenatge a l'excapità Àngel Martínez i serà un assaig de cara a la Lliga respecte a l'entrada del públic. Esportivament parlant, enfront hi haurà un conjunt que jugarà al mateix grup que el centre d'esports. El tècnic Antonio Hidalgo creu que serà el test perfecte abans que arribi l'hora de la veritat.
Tindrem un molt bon rival, està jugant molt bé, ha jugat molts partits de pretemporada, serà una bona pedra de toc. Bueno, a veure a quin nivell mostrem nosaltres i bueno, sobretot ja pensar després en el partit del Sevilla Atlético, no?
Demà a les 7 comença a rodar la pilota en un partit que es podrà seguir per l'estreaming d'àudio de Ràdio Sabadell. I ja que parlem d'horaris, avui s'ha conegut els de les dues primeres jornades de la primera ref. Els dos primers partits de Lliga del Sabadell seran a 8:15 del vespre. El primer, diumenge de la setmana que ve, al camp del Sevilla Atlético. I el segon, dissabte 4 de setembre, a casa, contra la Balompédica Linense. Un enfrontament, per cert, que coincidirà amb Festa Major. Amb dos duels es podran seguir, com sempre, per Ràdio Sabadell. Footers, que ostenta els drets televisius, serà l'operadora encarregada d'emetre'ls en imatge. I com ja es va anunciar també, el ventall d'horari s'ha ampliat. En aquestes primeres setmanes de competició, almenys hi ha un partit per grup els divendres, dissabtes, 3 franges a la tarda i diumenge, 1 al migdia i 3 a la tarda. I canviem el futbol pel ciclisme. David de la Cruz ha demostrat tenir bones cames a l'etapa d'avui de la Vuelta, una dura jornada amb 6 ports de muntanya i al final a Balcón d'Alacant, que el sabadellenc ha resistit amb solidesa, sense cedir temps amb els principals favorits. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. No només no ha perdut temps, sinó que ha entrat per davant de ciclistes com Mikel Landa o Richard Carapaz. I a més se l'ha vist actiu durant tota la jornada. A 40 quilòmetres del final ha format part d'un atac que ha saltat pels aires amb la caiguda d'Alejandro Valverde, que s'ha hagut de retirar. Poc després hi ha hagut reagrupament fins a aquesta darrera ascensió a Alacant. La victòria avui, per cert, ha estat per un dels escapats, el britànic Michael Storer. I com queda ara la general? De la Cruz segueix escalant llocs i és 14è a 2 minuts i 14 segons, la mateixa diferència que ahir, del mallot vermell, Primoz Roglic. Demà, jornada més tranquil·la amb el permís del vent. La 8a etapa, de 174 quilòmetres, arrencarà a Santa Pola i acabarà a la Manga del Mar Menor, Múrcia, sense cap port de muntanya puntuable pel mig.
Carla Domínguez, atleta de la Joventut Atlètica a Sabadell, disputa diumenge el Mundial Sub-20 a Nairobi. Ho farà en la mateixa prova que tants èxits ha aconseguit recentment, els 5.000 metres. La garenca, que ja fa dies que va aterrar a Kènia, no saltarà el tartan fins gairebé la cloenda del campionat. La dels 5.000 metres serà l'antepenúltima prova de totes, diumenge, quan passin 10 minuts de les 4, hora d'aquí. Tot i arribar a la cita en grans condicions, Domínguez reconeix que aquest cop ho tindrà ben complicat per penjar-se la medalla.
Tampoc em veig amb moltes opcions perquè ja sé que fora d'Europa hi ha molt més nivell i a part el ser allà a Nairobi que estem amb altitud tot se'ns complica una mica més a nosaltres, però bueno, sobretot disfrutar de l'experiència.
Recordem que fa tot just un mes l'atleta de la JAS es va proclamar campiona d'Europa a Estònia en els 5.000 i ja venia prèviament de fer el mateix en els estatals, a més de guanyar també en els 3.000.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
I acabem amb l'handbol i amb l'Oar Gràcia femení, que ja ha començat a preparar la temporada. Per segon any consecutiu, les verd i blanques jugaran a Divisió d'Honor Plata amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. L'equip, de fet, és gairebé el mateix que el que va salvar-se a la campanya passada. D'entre les poques cares noves amb les quals comptarà Carol Carmona, destaca la presència de la central Gaby Romero, una jugadora que té experiència a Divisió d'Honor. L'entrenadora espera que la brasilera pugui donar un plus de competitivitat.
És una jugadora que té molta experiència i això ens ajudarà moltíssim en segons quins aspectes de la pista, també dins del vestidor. I bueno, és una noia, a més és una noia que és molt, molt simpàtica, és una noia que té un carisma diferent i aportarà moltíssim. Jo estic convençuda que ens aportarà moltíssim i el nostre punt de partida doncs serà estar el més amunt possible.
L'OAR marxarà d'estatge a Bilbao 5 dies a partir de la setmana que ve per continuar amb la posada a punt. Recordem que la Federació Espanyola reestructurarà les competicions d'handbol a partir de la temporada 22-23 amb la creació de la Primera Nacional. Només un grup molt selecte d'equips podrà continuar a plata. Menys de 5 minuts per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 20 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta estona ho podeu trobar ampliat a radiosabadell.fm amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.